La tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Bon dia, és un quart de deu del matí de dijous 23 de maig de 2024. Us saluda Alba Triador. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió del que anomenem la societat civil santcugatenca. Totes les tertúlies les podeu escoltar per la ràdio, a través del 91.5 FM, també a través del vostre dispositiu amb Alexa i per internet al nostre web a www.cugat.cat. Saludem sense perdre més temps als tertulians d'avui. Pau Vázquez, periodista del Tot Sant Cugat, molt bon dia.
Molt bon dia.
Toni Sansó, dinamitzador social, molt bon dia, Toni.
Bon dia, què tal?
Eduard Gené, crític d'arts escèniques, activista cultural i presentador del Molta Comèdia d'aquesta casa, molt bon dia.
Bon dia.
Et sentirem també després a les 12 amb el Molta Comèdia, amb un convidat d'honor.
Doblete avui.
No? Avui tenim convidat d'honor de la ciutat?
Home, jo penso que sí.
Tindrem Jaume Pla.
Jaume Pla, que el dimarts va fer 96 anys.
Sí, sí.
96 total. Anys, tots atents a partir de les 12, doncs, al Molta Comèdia amb aquesta entrevista al Jaume Pla. I Xavier Fornells, company d'aquesta casa, exdirector de Ràdio Sant Cugat i moltes coses més. Xavier, molt bon dia.
Bon dia i gràcies per convidar-me.
Si us sembla, comencem amb la tertúlia. Em sap greu perquè parlarem d'un tema que parla de dones, i en aquesta tertúlia de dones només n'hi ha una que sóc jo i que no sóc tertuliana. Sigui dit que n'hem intentat trobar, ens costa molt. Fem una crida des d'aquí, dones de Sant Cugat, esteu convidades a participar a la tertúlia, tothom que en conegui, que tingui ganes de participar, es posi en contacte amb nosaltres. Anem al tema. Totes les futures convocatòries per nous agents de la policia local de Sant Cugat hauran de reservar un màxim del 40% de les places per a dones. Així ho ha decidit el govern municipal, passant del 25% actual, que era el que es demanava a les últimes convocatòries, al 40%, que és el màxim que permet la llei. Això no vol dir, però, que si l'examen i les proves els superen més dones que homes, les places siguin per elles. Segons el tinent d'alcaldia de Seguretat, Bernat Picornell, l'objectiu és tendir que la policia local sigui un reflex de la societat, ja que actualment només el 8,2% del cos està format per dones. Sentim Bernat Picornell.
Ara mateix al cos només hi ha un 8% de dones i per tant és evident que és una xifra que hem de corregir, doncs, per assemblar-nos evidentment al màxim a la societat i per tant doncs, la voluntat aquesta d'anar doncs, incorporant dones doncs, per tant dir el que ha de ser, no? un 50-50 entre homes i dones al cos de la policia local.
Deia Bernat Picornell que el cos s'ha d'assemblar més a la societat en la que vivim, tot i que 50% homes, 50% dones, hi ha una mica més de dones a la població que homes, però la veritat és que actualment només hi ha un 8,2% de dones al cos de la policia local de Sant Cugat. Això és menys d'una de cada 10 agents. Us sorprèn aquesta masculinització del cos de policia local?
Opa, a mi en certa part, més que sorprendre'm, és que no ho entenc, perquè sempre s'ha dit que hi ha més dones que homes. I en els cossos policials i tot això sembla ser que no va així. Aleshores, no sé, jo crec que també ara hi ha molta retòrica amb què si han de ser dones, les quotes aquestes,
la paritat,
exacte. Doncs bé, també podria ser que tampoc no, pel seu estatus o per la història que la dona doncs no pot fer segons quines feines i perquè la dona i això, però jo crec que ja hem evolucionat suficient com perquè hi hagi més dones. No sé, vaja, no sé.
A mi no em sorprèn, eh? No em sorprèn, altra cosa és que m'agradi o no. Uh-huh. És diferent. Però no em sorprèn perquè hi ha una identificació, quan hi ha un uniforme, que seria un uniforme de policia municipal, com podria ser l'exèrcit hi ha dones des de fa poquíssims anys. I per tant hi ha un tipus d'acció, el que se suposa que ha de fer un policia municipal, hi ha un tipus d'acció que en principi, si amb unes feines ja, diguem-ne, entre cometes, normals, ja no hi havia paritat, ni n'hi ha, I, per exemple, si en les grans empreses...
Depèn de les feines, aquesta paritat, perquè hi ha feines que estan feminitzades, com serien les cures de les persones, la medicina...
O l'ensenyament.
L'ensenyament, entre d'altres, la neteja, les tasques
de
neteja...
No em sorprèn, el que passa a l'altra cosa és, una vegada dit no em sorprèn, caldria dir, seria bo que no fos així? Evidentment que sí. Evidentment que sí, perquè hi ha una sèrie d'accions que pot fer la policia municipal que jo penso que la dona està molt més preparada que no pas l'home. I el dir preparada no vull dir perquè hagi estudiat o preparat per això, sinó per la pròpia idiosincràsia de la dona.
Per tant, esteu d'acord que s'ha de posar algun tipus de mesura perquè aquesta parietat o arribar al màxim de parietat en, el cos, en els cossos policials sigui efectiva?
Jo crec que sí.
Sí, entenc que sí, entenc que si no existessin aquestes mesures correctores, doncs vés a saber quan s'assoliria aquesta paritat, si és que en algun moment s'assoliria.
Tenim les dades, si voleu us les llegeixo, perquè el cos d'interior les va passar, i ara no les tinc, us les buscaré i us les diré, però... No les tinc aquí, us les busco i us les faig saber. De fet, el sistema de quotes, que és un sistema que s'ha criticat en altres cossos policials, és una llei que es va fer el 2012, una llei no, una mesura correctora que va fer el Departament d'Interior el 2012, arran de la llei de paritat que es va aprovar al Parlament de Catalunya ja el 2007, vol reservar aquest 40% de places per les dones a tots els cossos d'interior per caminar cap a la igualtat i la parietat i accelerar, diuen, aquest reequilibri de gènere a les plantilles. És un sistema, entre totes les mesures que va presentar aquest pla del 2022 d'interior, que ha rebut crítiques d'alguns sectors, fins i tot de dins d'aquests estaments, des dels cossos dels Mossos d'Esquadra. Hi ha un dels sindicats que no va signar aquest acord precisament per aquesta clàusula, entre les 100 que hi havia. Però si no ho fem per quotes, creieu que hi ha altra manera a dia d'avui per intentar arribar a una equitat o cert equilibri entre la representació d'homes i dones dins d'aquests cossos que són tradicionalment masculinitzats perquè són un reflex de la societat patriarcal en la que vivim?
No sé, jo la meva opinió és que no hauria d'haver-hi cap base correctora, senzillament que quan hi ha proves pues es presentés tothom i que sortís qui ha de sortir, qui ha guanyat la plaça, no? Vull dir, que això són places que surten i hauria de ser així, no caldria fer res més. El que passa que venim d'una distància tan gran que per igualar una mica potser sí que hem de fer uns anys, que també hauria d'estar limitat en el temps perquè això s'equiparés, no? Però el més lògic seria que hi haguessin les proves i està... Tot això també implica altres temes, temes de vestuaris, d'equipaments, que els equipaments han d'estar preparats, bueno, hi ha tota una sèrie d'extres, diguéssim, que també s'han de tenir en compte que s'han de fer, com s'han fet en tantes coses, no? I, bueno, no hauria de ser ni notícia, això, és que hauria de ser bastant normal, no? Jo crec que estem en una societat que no cal tant... que ja cal fer les coses, no cal explicar-les tant, sinó que passin, i entens? I que i a vegades tinc la sensació que fem titulars i després ja veurem com acaba, no? Com tantes vegades.
Jo no sé si ara, clar, ara posarem un jardí que potser...
No, potser que posi un jardí.
No, ho dic amb tota la meva... Però clar, seguint una miqueta amb el que diu el Xavi, jo crec que clar, potser el problema és que no es presenten, com bé ha dit ell, vull dir, clar que la dinàmica... De...
Perquè no hi ha referents, potser, no, també?
Bé,
i d'alguna manera s'han de generar,
sí,
aquests referents.
Sí, però sí, mira, d'infermeres, jo que, com has dit tu, hi ha sectors que sí que hi ha, no hi ha paritat, no, ja està parit el tema, vull dir que ja està. Aleshores, potser perquè per la pròpia idiosincràsia de la dona, doncs jo no em puc presentar a policia o no em puc presentar a bombers, però ara mateix els bombers també han fet una moguda.
Això d'idiosincràsia, què cony vol dir?
Bueno, per la manera, per la pròpia manera,
no,
per la
o sigui, és igual, manera de ser. O sigui, pot ser infermer, infermera, és igual.
No,
el problema és que algunes professions es feminitzen perquè dona la sensació de que el tema de les cures,
les cures,
és un gran tema, lliga més amb la dona, perquè els homes no tenen cura, però jo tinc cura de moltes coses a casa meva. Doncs... Vull dir, per què no? Jo també podria ser infermera perfectament.
Doncs
no?
Clar que podria ser-ho. Ja, però per això dic...
A més, m'agradaria ser infermera, no infermer, infermera.
Això no sé, això ja és una mica més complicat.
No. A mi m'agradaria això.
T'hauries de començar...
Hi ha futbolistes i futbolistes.
I van més bé els futbolistes que els futbolistes.
Ah, no puc picar la taula.
No, sí, home, tu ja hauria... piquem la taula, que fa de mal escoltar.
Jo sóc.
Tu ja hauries de saber això. Bé, no sé, jo crec que el tema
que
també...
Fa temps que no xerro.
Però vaja, no sé, és complicat aquest tema. Bé, complicat, no ens el compliquem.
Bueno. Mireu, sense aquestes mesures correctores, segons les dades d'Interior de 2022, el reequilibri per aconseguir aquesta equitat, que parlen de 40-60, no 50-50, no es produiria sense fer res o fent el que s'estava fent fins abans de posar el sistema de quotes en Mossos d'Esquadra fins al 2067, encara potser alguns ho veuríem, fins al 2102 els agents rurals,
aquest sí que no,
i fins al 2144 en el cos de bombers.
I el 2144 em sembla que hi arribaré.
Sí, eh?
Sí?
Sí o no?
Diria que sí.
Bé, home.
A veure, jo apuntant el que diu el Xavi, no? A veure, efectivament, no hauria d'haver-hi, o sigui, potser pensant-ho des del punt de vista que és estrictament funcional, no hauria d'haver un tipus de percentatge aplicat directament al fet de que hi haguessin més dones o no. Però, malauradament, si no es fa d'aquesta manera, això no creix.
Sí.
No creix, o sigui, creixerà sempre segur, però no amb la velocitat que hauria de créixer, perquè porta un retras de molts anys. I què s'ha de fer durant un temps, no sé fins quan, ajudar a que això creixi de forma normal, perquè si no, no es produirà. I francament, doncs, feia la conya aquesta del 2144, però m'agradaria veure-ho a mi, abans que arribi aquesta
ja t'ho explicarem, no pateixis, Eduard.
Sí?
Que al final és
podré comunicar amb vosaltres quan estigui
per WhatsApp, t'ho passaré per WhatsApp.
Quan em mori, tècnica, més tecnologia no vull.
Al final és una qüestió social i no de capacitat, sinó que la dona s'ha relegat durant dècades a les cures, a l'àmbit de la llar, a l'àmbit de l'educació, i els homes en altre tipus de tasca. No és una qüestió de capacitat, al final es veu a l'hora d'executar
ara
les feines.
Ara es veu malauradament a l'exèrcit, no? O sigui, estem veient una guerra en aquest moment on hi ha dones per allò mig, però hi ha molts més homes encara. Però hi ha dones.
Tant de bo no veiéssim ni homes ni dones.
L'exèrcit d'Israel, déu-n'hi-do,
perquè el servei militar és obligatori, sí. En dones és d'un any i en homes és de 2 anys a l'estat d'Israel.
Però vull dir que hi ha que Israel, que es pot criticar tot, però dic que en aquest sentit té una representació de gènere molt diferent d'altres comunitats i altres nacions.
En l'exèrcit
també estaria bé, i amb tot, i moltes altres coses, no només amb l'exèrcit.
Que estaria molt bé, i millor encara que fos en altres àmbits que no pas a l'exèrcit.
Sí.
I estic d'acord amb el que dius, eh?
Bueno, tenim més temes,
sí.
Això no dona gaire més.
Sí, tenim més temes i té certa relació, i és que hi ha convocada per dilluns que ve de part de diverses entitats, entre les quals hi ha les AFAS de Sant Cugat, la Unió Ciclista i l'Assemblea de la Bici, entre d'altres, que fan una crida a participar a una mobilització per reclamar entorns escolars segurs al ple municipal. La mobilització arriba després que s'hagin patit diversos atropellaments aquest curs a l'entorn d'algunes escoles públiques de Sant Cugat. Tenim coneixement de l'Olivera, del Joan Maragall, o la més recent, a principis d'aquest mes de maig, al Gerber d'Urlac. La manifestació sortirà al 6:15 de la tarda amb una pedalada des de la plaça Lluís Millet i arribarà a 6:45 a la plaça de la Vila, on s'estarà celebrant el ple municipal, i de ben segur que hi haurà una intervenció a l'audiència ciutadana. Quines mesures creieu que hauria de prendre l'Ajuntament als entorns escolars després que hi hagi hagut aquests accidents, que d'alguna manera posen en evidència, doncs, que potser no són espais excessivament segurs en qüestió de mobilitat per als infants i les famílies que accedeixen als centres? Pau.
Jo crec que no feia falta que hi hagués atropellaments perquè l'Ajuntament es posés amb el tema dels camins escolars i de que els entorns escolars siguin segurs. A nivell de mesures, ells en sabran molt més que tots nosaltres, segurament, sobre quins carrers, doncs, reduir velocitats, posar aquests coixins berlinesos, doncs, perquè els cotxes hagin de frenar sí o sí. Però em sembla que ara que aquest debat es reivindiqui més, o que es reivindiquin més aquestes mesures, perquè hi ha hagut atropellaments, ho entenc, però, ostres, potser ens hauríem d'haver posat abans, no?, que es produïssin aquests atropellaments.
De fet, des de les AFAs fa anys, que es reclamen sobretot això que apuntaves, Pau, aquests camins escolars segurs, des de l'Ajuntament, amb les AFAs, de fet, s'ha començat a treballar des de fa anys aquests espais, però no acaben d'arrencar, d'existir, o no acaben de funcionar en alguns sentits.
Però tornem enrere amb el tema de la policia municipal. És a dir, una ciutat com Sant Cugat, que ha crescut en els últims 20 anys de l'ordre de 3 a 3.500 habitants cada any, doncs té realment el nombre de policies municipals necessari?
A dia d'avui hi ha 78 agents de la policia local a Sant Cugat. S'han convocat aquestes places, que avui de fet era l'últim dia per presentar-s'hi, amb l'objectiu, que ja fa anys que sentim dels diversos governs que hi ha hagut, d'arribar als 100 agents, però de moment la xifra no arriba, i a més estem en un moment en què la policia local, vam trobar el cap de setmana de les eleccions municipals, per exemple, que no hi havia cap agent de la policia local, doncs perquè ja no tenien capacitat de fer hores extres, perquè hi ha un límit en el funcionariat d'hores extres, que ara això el ple ho ha tombat i ha demanat per durant 6 mesos eixamplar aquest escreix d'hores extres que puguin fer les policies locals, però és un altre debat si hi ha prou o no prou policia local, perquè possiblement, i es reclama des de les escoles, que una d'aquestes mesures pugui ser que la policia local sigui present a l'entrada i la sortida dels centres per generar aquesta seguretat, que no sabem si funcionaria o no. Què en penses?
Jo penso que no n'hi ha prou. Una ciutat com aquesta, i a més, no una ciutat que té quasi 100.000 habitants, o ja els té, encara que no estiguin censats, sinó que a més té una superfície molt gran, i no s'acaba només amb el nombre d'habitants, sinó la superfície de la ciutat del Sant Cugat és una superfície molt més gran que potser Rubí, que potser... Per tant, segur que en falten, seguríssim, i a més aquest tipus d'acció és imprescindible. Jo recordo sempre passant per la rampa de Ribatallada, doncs que hi havia el policia davant i fent parant els cotxes, etc. Hi ha d'haver com a mínim això, segur. I a més, si ja tenim aquesta experiència de que un dia no hi ha policia municipal i es posen d'acord Mossos d'Esquadra perquè Mossos d'Esquadra substitueixi la policia municipal aquella nit, i estem dient que no n'hi ha prou, amb tota seguretat. Per tant, segur que en falten, i segur que hi ha d'haver, al marge de la gent, que també té molt a veure, doncs aquell senyor que passa amb la moto pel costat de l'escola i li importa o no que passin nens, nenes, i que passi el que sigui. No, a part d'això, que també digui que està castigat, això. Falta veure aquell senyor que va fer això, si hi ha passat alguna cosa o no.
Però si no hi ha la policia per posar la multa...
Jo em vaig trobar un cas, la setmana passada, avui som dijous, però dijous passat, que anava a l'escola a Maragall. I quan surto del carrer aquest, que ara no recordo com es diu el carrer, no el de l'entrada principal del Maragall, que té les escales, sinó el de darrere, que és el pati per on surten, no? I sortien tots els nens, i els meus nens eren els últims, i era l'últim, anava amb ells, i tot de cop veig que ve un cotxe per allà. Dic, però si tu no pots passar per aquí. Dic, com no pots? Dic, no pots passar? Aquí no es pot passar, senzillament no pots. O sigui, diu, però aquí hi ha un senyal. Dic, no, el senyal és que no poden passar, només poden passar busos, tu ja no pots ni arribar aquí, perquè hauries d'haver marxat, bé, no pots passar per aquí. Bueno, em van engegar a dida, i em trobo el policia en el pas de vianants del carrer Sant Domènec, allà, que allà sí que estava, sí, el policia allà, i, bueno, pararà el trànsit. I dic, mira, m'ha passat això. Diu, li has fet foto? Dic, hòstia, no m'he recordat, però hem de fer fotos, al final hem de denunciar, perquè és que si no, no has de tenir ulls, vull dir.
Però ens hem de convertir la societat en policies de
guàrdia. Hem de posar 4 policies. O sigui, aquí hi ha un problema. O sigui, el que no podem és, hi ha un problema de gent que té el carnet i no sabem per què el té.
Aquest és el principal.
No sabem, no ho sabem. Només cal veure les autopistes. O sigui, què està passant? O sigui, tenim una quantitat d'accidents que mai havíem tingut. No, en tenim, bueno, un cada dia, aquí cada dia tenim 4 quilòmetres parats perquè hi ha un accident. Però com pot ser que la gent, tothom s'accidenti? No sé on els han donat el carnet. Hi ha molta gent que no sé. Aquest de la moto va passar pel mig de la zona que està plena de gent, que a més que té tanques, ja té tanques perquè no passin cotxes, i ara a més hi han posat com un altar a la part baixa, parlo d'allà on te vaig.
Del Maragall.
I també, I també, però bueno, clar, una moto passa, perquè no, no tens una, hauries de posar una tanca total, obrir la tanca, però clar, perquè la gent passi has d'obrir, i si passa també passaria la moto.
Però si aquest de la moto, seguint amb el que tu dius, si aquest de la moto anés amb compte, segurament podria haver passat la moto, que no hauria de passar, però podria haver passat la moto i no hagués passat res. Una altra cosa és que no es va amb compte, és dir, jo aquí,
a més a més, penso una cosa, estem parlant d'un carrer que surten els nens de l'escola.
Sí, sí,
és un tema simple.
I surten, i com surten?
Bueno, com han de sortir,
pues que
com
ja
han
no de sortir les canalles? Que té senyals de prohibit circular. No, segur, o sigui, és que no senyals, té, no té.
És com a la senyal de que has d'anar a 30, i per exemple, al carrer del Gerbert, on va haver-hi l'atropellament, allà hi ha dos carrils, i segurament pel carril hi ha un carril on la gent va més ràpid, i els 30 diem que se'ls passa per allà. Llavors, clar, és el que diu el Xavi, és un tema ja de civisme de... Escolta, si hi ha una senyal...
No podem posar un polític. Sí, ja costat,
doncs segueix el senyal, no?
Jo crec que, o sigui, és a dir, a veure, és evident que a les escoles el problema aquest dels entorns escolars ha estat tota la vida. El que passa que quants cotxes hi havia aquí fa 20, 30, 40 anys i quants cotxes hi ha ara, per tant, i tots hem de passar pel mateix lloc perquè el poble, o sigui, el poble és molt gran, té molts espais, però el centre...
És de l'any 32, del segle passat.
Sí, estic parlant... No, no. O sigui,
no és un problema de que passi... Mai han passat cotxes. Ara hi passen, no sé per què.
Però Xavi, no ho dic en aquest cas, d'aquesta escola, ho dic en general.
Circulant, que tenen carnet.
Però sempre hi ha hagut, l'entorn escolar sempre ha sigut un problema. El que passa que, quin és el... que cada vegada hi ha més cotxes, cada vegada més esbarats, perquè també és cert això de que nosaltres tenim un cotxe i som els reis del mambo, o en moto, jo vaig molt en moto i per tant tots són els reis del mambo. No, nosaltres no, posa que no hi pots passar, puc passar perquè no hi ha ningú ara i puc passar i aprofitar que el nano aquest ha passat, no sé, però si no hi posem una miqueta de civisme, això ni per molt que posi la policia, perquè a més l'Ajuntament i això no se solucionarà, perquè a més la policia posa agents en alguns punts determinats que ells creuen que amb aquests ja han de ser. Davant de l'escola Sant Isabel, a la Riba Tallada, aquell sempre hi és allà. I hi ha un semàfor, a més. Que dius, home, cal, però em sembla bé que hi sigui. Perquè, sí. Perquè així, si veu que el semàfor, que a vegades la cosa molt embussada, doncs para els cotxes i deixa passar la gent, mentre els altres estan parats allà, perquè això, també la gent tenim la mania de posar-los al mig del pessebre. Perquè així, en el moment que es posi verd, ja estic tirant jo. No abans del pessebre o després es posa al mig. Això també és un tema de civisme, molta policia, però hi ha escoles que en tenen. Jo visc en una zona que hi ha una escola que allà la policia ni se la ve ni se l'espera. I aparquen, no aparquen a sobre un arbre perquè no poden pujar, que els cotxes ja els donaria potència per fer-ho. Però home, també hem de posar-hi molt de la nostra part, perquè la policia al final no pot fer de
mira, d'aquí aprofito de totes aquestes intervencions per fer-vos dues preguntes. El Xavi diu, no es pot posar una policia a cada centre escolar perquè no hi ha prou efectius.
No, crec que podríem estar... Potser n'has de posar quatre, el Maragall. Clar, perquè no? On te'ls poses? Perquè tens una cruïlla aquí, una a dalt, una altra a l'altre costat, on te'ls poses? Quatre policies.
Són matemàtiques.
És una bestiesa.
Són matemàtiques, crec que hi podem estar tots d'acord. La qüestió és, si no podem posar un policia a cada cantonada, què fem per solucionar aquests problemes de mobilitat? Tanquem carrers durant aquestes estones? Quines alternatives creieu que podrien funcionar? I l'altra, Toni, que l'has apuntat tu, hi ha la qüestió del civisme. Un incivisme que és general de conductors i conductores, però que a vegades també està fomentat per aquests pares, mares i acompanyants dels nens i nenes que van a l'escola, que en lloc d'aparcar el cotxe allà on toca i allà on poden i acompanyar caminant aquests infants a l'escola, s'aparquen al davant de l'escola, i no vull generalitzar, faltaria més, alguns i algunes, s'aparquen allà al davant per no perdre ni un minut, per descarregar. Passa, per exemple, i com que aquí tots aprofitem per parlar dels casos dels que els trobem dia a dia, al Pins del Vallès, que hi ha la comissaria de Mossos d'Esquadra al davant.
Sí, però...
Allà, entre 8:45 del matí i 9:00 del matí, si no hi ha més accidents, és per casualitat, perquè la gent desencotxa els nens al mig del pas de vianants. També la gent creua per on li dona l'autèntica gana, paren a l'estop. Hi ha aparcament a un minut caminant. Un minut.
Jo crec que el primer que haurien de fer les AFA seria fer una gran reunió amb tots i començar a parlar d'ells mateixos, com es comporten en l'escola. Vull dir, què fan quan deixen i quan treuen. Perquè això no passa, eh? I aquest és un drama important.
Autocrítica.
No,
però jo veig, Xavi, que la gent que està a les AFA... acostuma a estar més conscienciada i potser aquests que van a deixar el cotxe perquè aquí Sant Cugat som els més guais del món.
Però les AFES, que és l'1% dels pares de l'escola, doncs hi ha un 99% que no participen en res, doncs amb aquests s'ha de parlar.
Clar, però aquests aquests són...
és que la gent surt i va, ha d'anar disparada a portar el nen anglès, que va a dansa, que va no sé què, que va no sé quant, i van com bojos, si la gent es torna boja, però això ho multiplico per no sé quants pares, per no sé quants nens, imagina't el cacau que tens, no? I vull dir una cosa de les bicis, he vist que les bicis també es manifesten. Jo, on he sentit més perill últimament a Sant Cugat, ha estat amb les bicis. Que em passen, que a vegades penso, em giro, i em foten una hòstia i quedo per allà a terra.
I els patinets.
I els patinets, que els patinets...
Deixem aquest meló per després.
No, però els patinets haurien d'anar per la carretera directament.
Els patinets han d'anar per la carretera.
No, doncs no sé per què passen. Els carrers de vianants han d'anar tots a peu. Bicis, motos i
patinets.
Depèn de quines
hores i així està assenyalitzat.
Però no hi van, no hi van.
Tornem amb el mateix tema. Amb patinet és que...
Tornem al civisme.
Mira, ara avui parlava d'un senyor que es diu Perpal, que és molt gran, està molt gran, pobret, un enginyer, aquí a Sant Cugat, va sortir al Mercadona fa uns 14 anys, amb les bosses, el van paitar una bici, s'acabava de jubilar, potser fa 10 o 12 anys, i el va tirar per terra, i ha quedat en cadira de rodes. Estava tan content que s'havia jubilat i tal, en cadira de rodes.
I l'altre té una bicicleta encara.
I l'altre, ni se sabe.
No, és una
hi ha de tot,
No, no, però això va passar... al carrer Vall d'Oreig sortint d'anar a comprar. Això és, bueno, però és que jo m'han passat bicis, dic, faig així i m'ha tocat, no hauria vist, he sentit, bueno, no.
Tornem
no.
a l'escola. Sí. Tornem a l'escola.
Igual, l'escola, que és igual.
Com ho fem? Si no podem lluitar contra l'incivisme, o costa molt, si no podem posar policies a la porta de cada escola perquè és inviable, quines mesures creieu que podrien funcionar perquè els entorns escolars siguin segurs, que al final són mainada, que una cosa és que a mi em topi una bicicleta, que efectivament em pot fer molt mal, però és diferent quan li fa una persona que fa un metre d'alçada i pesa 20 quilos. A Barcelona, durant alguns anys, s'està treballant en aquesta pacificació, per exemple, segur que hi ha moltes altres ciutats, s'han tallat més de 110 carrers en l'hora d'entorn escolar, s'ha posat mobiliari urbà per fer les voreres més amples per garantir aquest espai d'entrada i sortida, a Sant Cugat també s'ha gestionat el trànsit en alguns espais, però què creieu que podria funcionar si no podem confiar en el civisme de la gent?
Jo crec que no té solució. I no, jo sóc una persona de naturalesa optimista.
Això no ho és gaire, eh?
No, ja ho sé, bé, però alguna vegada s'ha de ser pessimista, perquè en aquest cas només, crec jo, només pot ser un tema de civisme. És a dir, m'ha agradat molt aquesta paraula que és de desencotxar els nens. Sí. Això m'ha agradat molt. Perquè ho fan així. És a dir, arriben, paren davant de l'escola.
La Fórmula 1, però sí,
però no, a porta. Però no van tan ràpids.
No.
Paren, obren la porta. El nen encara no té la motxilla perquè el pare no li, o la mare no li ha dit, escolta, prepara la motxilla per sortir el més ràpid possible. Fins i tot han posat gent que els ajuda. És a dir, obren la porta perquè surti més ràpid i els espavilen i tanquen. És a dir, això no té solució, ho sento. I a més hi ha carrers que no. Encara el Maragall, encara que té un espai que poden tancar o poden minimitzar el pas dels cotxes.
Passa la moto
pel mig. Sí, però espera, d'impresentables sempre n'hi haurà, n'hi ha de tot arreu i tots en són prou en alguns moments determinats. Però una solució, clar, quina? Agafar l'escola i treure-la fora de l'entorn del poble, perquè més allà el Maragall és allò que s'està fent petit, el poble.
Era la punta del poble.
Però,
era la punta.
Però bé, això és una ironia. Però jo crec que si no ens mentalitzem i no es fan campanyes de civilitzar la gent i de conscienciar la gent, la policia pot fer vida i miracles. I a més, la policia també ha de ser un tipus de policia que no sigui d'aquells que perquè van amb un uniforme i es creuen els reis del mambo. Perquè a vegades ve la policia i escolta, perdona, no parquis aquí, perquè això... Pot venir altra. Vostè aquí no puede aparcar. Ja, a mi em ve una persona, que jo estic mal aparcat, i em diu així i em poso de mal. I tot i tenint raó. Per això també és un altre tema, eh? Però bé...
La testosterona.
No, exacte. I per tant, això els agents cívics, hi havia els agents cívics, crec que anaven bé.
Els agents cívics hi havien sigut durant un temps, a les entrades i sortides d'escola, es va acabar...
Desaparecido en combate.
Perquè eren aquell personal temporal que estava durant 6 mesos
sí,
i ja no,
sabies,
no hi són.
Tampoc no sabia exactament quina
quines
era la funció,
competències però, exacte, tenia, no? Què em pot dir, què no em pot dir un agent
cívic? No, home, però sí que feien acompanyament. En aquella època n'hi havia més d'un.
És la policia local, ja, la policia del poble aquella que coneixies.
Però no siguis així, Toni, home,
no?
Escolta'm, no.
Bueno, ja
ha d'haver-hi una cosa simultània. O sigui, efectivament, ha d'haver una acció que ha de ser punitiva, que és una acció punitiva, perquè
és que si aquests, no ens, si no ens toca la butxaca no fem res.
I simultàniament ha d'haver un augment de la policia, de la presència o dels agents aquests que puguin fer actuar. Les dues coses, no pot ser una cosa sola.
Estic
perquè, perquè no eliminarem aquest tipus de comportament, segur, perquè s'ha comprovat, no només amb això, sinó amb tot, però en canvi si diem, no, com que no té solució, doncs deixem-ho.
I si deixem el cotxe per anar a l'escola?
Això, seria, això és molt, això és molt més complicat.
Que han d'anar a la feina això és i aprofiten complicat, el camí.
Perquè, exactament, aprofiten el fet d'anar a la feina per passar i desencotxar.
I si millorem les condicions de conciliació a les feines?
Oh, nena.
Ui, no, escolta, són molts problemes vostè, alhora, eh?
Sí, sí. Que no. Estem parlant de les escoles o estem parlant del món mundial?
No, al final és cert que la convivència de mobilitat, feines, escoles, tot alhora, en la mateixa hora, perquè coincideix amb moltes, i això genera un autèntic problema. Ara, jo penso que un tema de conscienciació bàsica dels pares, que ells mateixos, una gran part dels embussos que generen són els mateixos pares, no anem ara a buscar solucions a fora quan els pares s'haurien de veure quin sistema fem, com ho fem, jo què sé. A vegades pot ser que funcionin els cotxes imparells, els sanassos, jo què sé.
Clar, com es feia abans en els aparcaments dels carrers.
Els carrers.
I a dreta i a esquerra.
Els pares jo crec que hi ha moments, jo ho sé, perquè jo ho visc, ho torno a dir perquè és que aquesta escola me la té botada. Bé, a mi personalment no, però penso que és injust. La gent que ha de travessar allò, perquè a més és un pas bàsic per anar de Sant Cugat cap a Cerdanyola o cap a buscar les autopistes o cap on tu vulguis.
Perquè no tenim allò, la Ronda Sud.
Allò,
no
sí,
tenim la Ronda
sí,
Sud.
Espera't, vols que en parlem també de la Ronda
no,
Sud?
No, parlem per la pròxima.
Clar,
no.
És que la solució però, això és fer doncs la Ronda Sud, no s'ha fet
mira,
mai.
Mira, el meu navegador
toca
del cotxe...
Toca 20 metres de Torrenegre no, i tindrem un cacau.
El navegador del cotxe ja m'envia per fora, eh? És a dir, que ja sap que algun dia... Ja sap que farà un dia o altre, algun dia o altre. Però jo crec que els pares a vegades poden aparcar en un lloc que no fa tanta nosa, tot i que pugui fer nosa, perquè baixi el nano això, però que el nano ha de caminar una miqueta i el pare ha perdut 3, 4, 5, 10 minuts. Vull dir que també a vegades els pares som, i em poso un primer, però jo perquè portava moto i per tant era... Però...
I et colaves fins a la pala, per la vorera.
No, perdó.
Això estava en marxa.
Jo amb això soc molt cívic. Perquè intento anar a peu sempre que... Però és que, a més, ara hi ha una cosa, també, i ara aprofitant la benentesa, hi ha un pressing sobre anar amb cotxe, que també, home, vull dir, si voleu que deixem el cotxe, cremem-los tots, i deixem els cotxes, i els cremem, i oblidem el tema cotxe.
Potser està en l'equilibri, no?
Tot és prohibir el cotxe, no es pot anar amb cotxe aquí, no es pot fer el cotxe allà, no... Escolta, la realitat és que ja vindran els que tenen botigues
no
de cotxes.
Peu,
mira, això dels cotxes, saps qui ho regularà? Parlament Europeu. Eleccions,
sí.
Què us sembla? Avui, aquesta nit, comença la campanya electoral. Els partits arrencaran ja aquest dijous la campanya electoral a les eleccions europees, que Catalunya i la resta de l'Estat es celebraran diumenge 9 de juny. A nivell comunitari, es preveu que els temes principals de la campanya siguin la guerra d'Ucraïna, la defensa, la seguretat europea, polítiques verdes, com la d'emissions dels cotxes, per exemple, que es regula des del Parlament Europeu, crisi agrícola, hem vist les protestes dels pagesos els últims mesos, la migració, l'ampliació del bloc comunitari i les reformes abans de l'entrada de nous membres.
Home, i la guerra,
en l'àmbit exterior,
deixa-m'ho
dir, en l'àmbit exterior, el conflicte de Gaza també tindrà segur un paper destacat en aquesta campanya. En tot cas, creieu que som conscients de la importància de les eleccions al Parlament Europeu, que de fet és l'única institució d'àmbit comunitari que escollim com a ciutadans?
Jo crec que no, i crec que les... Si mirem dades de participació...
50%, les més altes que van ser el 2019.
Per això,
50,4.
I fins i tot jo, com a experiència personal de recordar eleccions europees en les quals jo hagi votat, crec que en recordo unes, i perquè vam coincidir, no sé si era amb les últimes municipals o em va coincidir amb una altra. Però jo crec que no som gens conscients i la majoria, i crec que potser ara com han estat tan seguides de les catalanes, doncs potser la gent aquí a Catalunya encara està amb aquest, no?, d'això de que hi ha eleccions, però jo no sé si som conscients i si hi haurà una participació massa gran.
De fet, la participació ha baixat a les últimes nacionals. Toni, som conscients o som conscients de tot el que es decideix a Europa i com ens afecta a Catalunya?
A veure, jo és que no sóc una bona mostra, perquè jo amb lo d'Europa...
Ets euroscèptic?
No, euroscèptic, jo crec que s'ha de fer alguna cosa, però jo crec que... ens porten una miqueta a l'hort. Bé, tots en general, les autonòmiques, les estatals, ens porten una mica uns més que altres, però jo les europees, i les europees, doncs sí que hi crec, perquè jo com a ciutadà crec que que les coses han de fer ben fetes, i si s'ha de votar, doncs s'ha de votar. I però primer que més tenim menys, en general, estic parlant en general, tenim menys coneixement del que es fa allà, o del per què es vota.
Són les institucions potser que ens queden una mica llunyanes.
Sí, exacte. Tu ho has dit molt bé tècnicament, molt bé, que gran és. Però sí que penso que s'ha de tenir en compte, però jo personalment a Europa crec que fa molta menys feina de la que crec que hauria de fer, o amb coses que ens beneficin o que ens toquin més d'una manera directa al ciutadà europeu.
Hi esteu d'acord?
No. A veure, jo sóc euroescèptic.
Carai.
Perquè, sí, no, perquè la primera cosa que haig de dir és que jo no crec que existeixi Europa.
Ja. Europa o la Unió Europea?
Europa, el concepte Europa. El concepte Europa, o sigui, com neix això? Neix per gent intel·ligent que diu, ens hem estat barallant durant dos segles. Què ens estan barallant? Doncs els francesos i els alemanys, bàsicament, o l'imperi austro-húngar en el seu moment, i tal, ens estan barallant i hem de solucionar-ho. I com ho solucionen? Doncs fem un acord del carbó i de l'acer. I aleshores, com que tenim interessos comuns, no ens barallarem. I això comença així. Si comença amb els diners. Comença amb l'economia.
Com gairebé tot, no?
Com gairebé tot, exactament. Ara això ho hem de vestir. Això ho hem de vestir, perquè si no ho vestim, no tindrà. I a poc a poc, això es va augmentant, etcètera, etcètera. Per exemple, aquí, a Espanya. És Espanya, això, no? Encara? Sí. Doncs Espanya, gràcies a la Unió Europea, han rebut molts milions i han pogut sortir d'una situació que si no s'hagués enfonsat. Si ara hi ha un dèficit en el PIB espanyol, seria molt més gran si no hagués hagut la inversió europea a Espanya. Molt bé. Per això el senyor Sánchez, doncs, com ell està buscant arribar a ser president de la Unió Europea, doncs ja li interessa. Molt bé. En aquest moment què està passant? Està passant que hi ha països que estan dintre de la Unió Europea que s'han anat incorporant, primer van ser 4, després van ser 5, després van ser 8, pam, 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 pam.
Des de la Benelux fins als actuals.
Ah, exactament. I bé, la primera cosa que a mi em fot moltíssim és que la Unió Europea es reuneix a dos llocs, a Estrasburg i a Brussel·les. Cada mes surten tots uns i se'n van cap a l'altre lloc amb el cost brutal que té això. Per què? Home, perquè hi havia una ciutat que té que ser més aviat francesa, Alemanya, i una altra que ha de ser, doncs, el nord dels Països Baixos. I... Hòstia, ja comencem malament. Però això és així. O sigui, cada mes hi ha una despesa brutal per això. Què té a veure, pregunto, dins de la Unió Europea, el que està passant a Hongria en aquest moment, amb el senyor Orbán, el que està passant doncs, a França o a Bèlgica? Què té a veure des del punt de vista polític? Hi ha una unitat, en absolut, contrari, s'esbaralla, i a més, algú té els nassos de demanar, o sigui, de fer un xantatge a la Unió Europea i aconseguir coses que teòricament, segons la llei europea, no podria aconseguir. Europa existeix?
Existeix, Xavier?
Bueno, crec que sí, i que bueno, té dificultats, com té tot. Jo començaria per un altre punt, dir que avui dia la regulació jurídica que tenim de tota la nostra vida, el 70% de les lleis venen de Brussel·les, el 70% de les nostres lleis.
Per això preguntava si érem conscients de la importància.
No, clar, és que aquí ens hi venen moltes coses. Evidentment, hi ha molts punts de vista diferents i partim d'una cosa molt atomitzada de històries diferents, i les històries a vegades porten rèmores que, bueno, són rèmores i que esclaten en moments determinats i tenim posicions molt, molt diferents. Amb la caiguda de l'imperi soviètic pensàvem que tornaria un sistema democràtic, la democràcia arribaria a tots aquests països de l'ex-imperi soviètic, no? Bueno, pues ha tornat al tsar, vull dir, ha tornat al tsarisme, que és una versió, diguéssim, no massa democràtica de la història, no? I això es va reproduint, i això evidentment està tocant molt a Europa, perquè en aquests països bueno, han vist aquest atemptat que hi va haver-hi a Eslovàquia, no? O que deia l'Orbán, a Polònia s'està redreçant, perquè una vull dir que
Finlàndia,
amb l'extrema dreta, que està creixent.
De fet, totes les enquestes donen un creixement molt gran dels dos blocs de l'extrema dreta, que ara hi ha hagut la crisi perquè Le Pen s'ha discutit amb Aliança per Alemanya, però són els partits que creixeran a dins del Parlament Europeu i que potser faran trontollar el tripartit que hi ha actualment, que ja hi havia un bipartit de socialistes o socialdemòcrates, que es fan dir populars. Hi ha hagut el tripartit els últims 5 anys i veurem com es governa Europa a partir de les eleccions d'aquí dues setmanes, perquè sembla que aquests dos blocs d'extrema dreta podrien interferir en aquesta governabilitat. O sigui que potser se'ls necessitaria i Ursula von der Leyen ja els ha fet el viu-viu perquè sap que els necessitarà per continuar sent...
No, igual pacte amb l'extrema dreta, és evident. Però, si mirem la història, moltes de les coses que hem avançat amb regulacions mediambientals, si no hi hagués hagut la pressió d'Europa de dir o fas això o no et pago, aquí no haguéssim fotut res, perquè els cacics de tota la vida, que cacics en el sentit industrial, les grans corporacions, anaven a gastar diners en medi ambient, hombre, perquè els hi han obligat. Gràcies a Europa estem a molts llocs. També gràcies a Europa els catalans no estem enlloc, vull dir que és un altre tema. Però, bueno, estem donant voltes per, com deia aquell
Europa
ministre,
ens mira o no ens mira?
No, sí, que ho saben, està en el cas, però ja quan arribarà. Jo crec que és un tema de temps i de persistència, no?
Dic que d'això el tema s'ha de votar o no?
S'ha de votar.
No, s'ha de votar.
S'ha de votar.
Mira, aquí tenim un acord.
I penso que...
Sí, home. No, i Europa ens mira, sobretot quan feien Europa, el programa aquell, allà sí que ens miraven Europa.
Però... No, però han canviat moltes coses en aquí perquè Europa ens ha obligat. I, evidentment, ens ha salvat de dues crisis econòmiques. I avui dia, encara, quan estem parlant del dèficit, que estàs parlant que estem ara 109.000 milions d'euros, no?, de dèficit, o sigui, tres vegades l'AVE devem. Devem tres vegades l'AVE, no l'hem pagat l'AVE encara, i en devem dos més. No hem parat de fer créixer el dèficit.
El d'Aràbia és el dia que van cobrar, eh?
Sí, aquell sí, la Meca ja el van pagar, però aquest no passava per allà. Vull dir que ens està salvant això. Quan diuen no, diu, és que ara la crisi està, el que no creix és Alemanya, no és França i tal. Però és clar, és que una dècima d'Alemanya són no sé quants punts d'Espanya. Vull dir, és que a vegades les comparacions són idiotes. Clar. I hem de mirar des d'aquest punt de vista.
De fet, un dels reptes de futur que se'ns planteja ara és la intel·ligència artificial i la regulació d'aquesta intel·ligència artificial, i serà a través del Parlament Europeu on es treballarà per regular...
que intentarà regular.
Intentarà. Anem tard, possiblement.
No sé si podrem fer res, perquè...
Però aquí... en tot cas serà de l'espai d'on emanaran les lleis que ens afectaran a nosaltres, no? I a l'accés a aquesta intel·ligència artificial
manera,
i que se'n faci.
De tota manera, Àlvar, em penso una cosa que l'any que ve, quan faig una tertúlia com aquesta, no caldrà que estiguem nosaltres aquí.
Les màquines mai substituiran les persones. Perquè la intel·ligència no és artificial, perquè les màquines no poden ser intel·ligents.
Aquest home sí que és una màquina.
Aquí hi ha el primer problema, el d'anomenar intel·ligència artificial el que és un algoritme.
El problema que ens donarà aquesta tecnologia, en general, sí.
Segur que ens ajudaran altres coses,
sí.
Medicines,
diagnòstic... Sempre hi ha la part
positiva. Jo hi veia una part molt interessant, quan la veu de la intel·ligència artificial era l'actriu aquella que m'agrada.
Scarlett Johansson,
però ja ha dit que no vol que li utilitzin la seva veu.
Escolteu, ha estat un plaer tenir-vos a l'estudi Ramon Barnils de Ràdio Sant Cugat. Fins aquí la tertúlia ciutadana. Moltes gràcies a tots quatre per acompanyar-nos. I als oients, recordeu que cada dimarts i cada dijous a 9:15 del matí a la ràdio, 91.5 FM, també als dispositius amb Alexa i a través del web, ens podeu escoltar. Molt bon dia a tothom.